És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 278, l'episodi 23 de la novena temporada. Avui tenim la sort que ens torni a acompanyar en Josep Maria Ganyet i parlarem, entre molts altres temes, de la cara B de les coses, intentant fer focus en com les xarxes socials i l'ús de la tecnologia canvien certs patrons i treuen poders a certs monopolis. Si podem arribar tan lluny, que no sé si arribarem tan lluny. Abans de la tertúlia, com ja ens heu fet arribar àudios, us passarem informació de l'enquesta Jo Participo, àudios que sentirem tots plegats. I finalment, ja sí, en la tertúlia, una història èpica, un canvi molt important que ha fet Dropbox i que de segur ni heu notat. Aquest programa t'arriba gràcies a capcd.cat.
Sí, que només t'interessa a tu, ja ho sabem.
No és cert. Aquest programa t'arriba gràcies a capcd.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la Poma conversem de forma dispersa, tecnologia, ciència i moltes coses més. Avui fem Mossega la Poma, control tècnic, Sergi Perucho. Ahí son el robotito. Ben tornat, Dani Amo, que ara feia uns dies que los niños no te dejaban venir, eh?
És veritat.
Què ha passat?
Coses xungues.
Bueno, molta feina, eh?
L'imperi del mal.
Els nens, sí, els nens porten feina.
Però avui el tenim aquí, per fi, damunt de la taula. Bueno, assegut al costat, millor dit. Codirecció i postproducció, Marc Alier.
Aquí.
I producció, conducció i direcció que us parlen, Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. Avui, de forma especial, als amics oients, equip tècnic i responsables de Ràdio Santa Perpètua. També una salutació als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriviu-nos a podcast@mossegalapoma.cat si voleu emetre gratuïtament aquest programa. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs, estic molt content.
Ja m'estranyava que no ho diguessis. Avui ho sé, perquè ho has dit a WhatsApp.
Sí, us he avisat per WhatsApp perquè sabíeu que no m'ho invento dos minuts abans. I és que Skynet ja el tenim a punt, eh? Sí, això de l'Skynet del Terminator ja el tenim a punt.
Vaig a fer una cosa rara, que no hem fet mai. Bueno,
sí,
no, fem, no acostem
una cosa rara...
Sí, bueno, estranya. No, que no acostumem a fer mai a quan introduïm el programa, i és fer parlar al convidat en temps de jo estic molt content. Josep Maria, benvingut.
Hola.
Perquè és que de Skynet també segur que vol dir alguna cosa.
Sí, jo tenia ganes, bueno, també de
continuar. Què passa amb Skynet?
Doncs a veure, doncs, Google, sabeu que ara fa uns anys el Deep Blue va guanyar en el que era un software i un hardware d'intel·ligència artificial fet per IBM, va guanyar en el Kasparov amb un torneig d'escacs, i llavors es va dir, bueno, les màquines guanyen a les persones a escacs, però encara hi ha el Go, com és el joc que realment l'impacte computacional que hi ha dintre d'una partida de Go, només a partir, diguéssim, de la intuïció que tenen els humans, i les màquines no ens poden guanyar. Doncs els tios de... I llavors es calculava, doncs, que això, d'aquí uns 10 o 15 anys segurament, potser tindríem la capacitat de càlcul dels ordinadors guanyant els humans. Doncs no. Els senyors de Google han fet una cosa que es diu AlphaGo, que és un... Ja no un ordinador, és directament un cloud de Google directament, utilitzant machine learning, és a dir, unes xarxes neuronals que s'ensenyen a si mateixes i han utilitzat milions de partides i molt de coneixement sobre el Go, però han muntat una partida, un campionat de 5 partits, com un set o com una final del Grand Slam de tennis, contra un dels grans mestres de Go, que un tal senyor que es diu Lee Sedol,
que és coreà,
un senyor coreà, que evidentment
m'han dit que juga super agressiu i que el mateix machine learning ha agafat els seus patrons de conducta,
sí, d'agressivitat. És un tio,
l'ha copiat directament.
Es veu que amb el Go, així com amb els escacs i els mestres, els grans mestres, en el Go hi ha els dans, i aquest senyor és nové dan de Go, i ha perdut. sigui, el Deep Mind, l'AlphaGo aquest, doncs, i jugant per $1 milió, o sigui, el partit lloc, $1 milió sobre la taula. Si Google perd, ho dona a caritat. Si Google, dic, si Google guanya, li ho dona a caritat. Si Google perd, li dona en el senyor Lee Sedol, que em sembla que sona com un rentaplats o alguna cosa així, sí. Això del Sedol. Doncs l'home aquest ha perdut, i a més, la primera partida...
Ha perdut, bueno, de les 5 partides...
N'ha perdut, va perdre 3-0. O sigui, el que és el match es va perdre 3-0, però després va dir, escolta, continuem jugant a veure què passa. Llavors, la primera partida es veu que el Lissidol va dir, escolta, a mi m'ha enganxat així com a traspeu perquè no veia com jugava el tio. La segona partida va estar així, i es veu que la tercera partida l'ordinador va fer un joc que ningú havia fet mai. És un tipus de jugada que no està en cap dels patrons dels que fan els grans mestres. És a dir, aquí ha fet una cosa completament diferent. A la quarta partida, en canvi, el Lissidol va aconseguir enganxar en el AlphaGo, i en la cinquena partida, doncs, que ha sortit ara fa unes hores, perquè s'ha jugat avui mateix a Corea, doncs l'AlphaGo ha tornat a guanyar en el Lee Sedol, però a més, que és el que s'havia equivocat l'AlphaGo al principi, i al final ha remuntat d'una manera... Allò, sí, la partida ha sigut guapa.
Coneixies el cas...
Fixa't que ha fet una cosa nova. Una màquina ha fet una cosa...
No, la màquina actua d'una manera... Clar, els humans actuen d'una manera... Però a més o sigui, continua passant que això s'ha de resoldre...
Patrons, no ha utilitzat patrons, sinó que s'ha inventat un patró nou.
No, sí, ha utilitzat una estratègia nova. Però a més, la part interessant aquí és que no és que s'hagi aconseguit allò, la llei de Moore, anar duplicant la capacitat d'allò, hagi arribat, perquè si... haguessin tingut que guanyar a base de llei de Moore, com es va guanyar per força bruta contra en Kasparov, haguessin trigat 15 anys. En aquest cas és que els algoritmes d'aprenentatge han desenvolupat conductes intuïtives molt potents.
Alguna cosa a dir, Josep Maria, d'això? Sabies el cas, no?
Sí, apassionant, l'he seguit. I ja vaig seguir en el seu moment el del Deep Blue contra el Kasparov. Hi ha una cosa molt, molt interessant, i parlant de cares B, si ens mirem, la cara B d'això, crec que és la segona partida, el Sedol va dir, diu, és que hi ha una cosa que m'ha desconcertat, perquè no, amb un oponent normalment li veus la reacció, la mirada, si es mou, si està nerviós, i tot això són pistes que jo tinc per saber com he de jugar o com anirà la partida, no? Llavors, el que normalment podria ser un desavantatge, en el cas de ser màquina és un avantatge. Escolta, no, aquí no hi ha farols, no hi ha... O sigui, hi ha tot un nivell de comunicació no verbal que el teu oponent no té si ets màquina. Per tant, aquí hi ha un clar avantatge competitiu de les màquines respecte a les persones, en aquest cas. Cas d'escacs, cas de pòquer, cas de go, aquestes partides on hi ha molt de comunicació no verbal, també.
També hi ha una cosa que diuen que en els algoritmes de com funciona l'AlphaGo funciona totalment de la manera que juguen les persones, perquè les persones, una persona, si estàs, per exemple, amb escacs també passa, jo de Go no en sé, però sembla ser que amb Go també es fa una miqueta com com jugues escacs, és a dir, calcules les peces que tens d'avantatge i calcules, diguéssim, el control que tens sobre el territori. I en aquest cas no, a l'AlphaGo el que mira són quines són les probabilitats de victòria al final. Fa un càlcul diferent. A més, és molt interessant perquè la tercera partida és quan va fer aquest moviment estrany, que es veu que el Lee Sedol va tindre que agafar i dir, sortir fora, rentar-se la cara i dir, hòstia, què m'ha fotut aquest tio que m'ha deixat garratibat, és molt interessant. Però és, clar, un comença a pensar, i a veure, per exemple, les guerres, les operacions militars, les planifiquen estrategues militars, i fan tècniques de wargames i tal. Compte que això potser diran, potser ho començaran a planificar els descendents de l'AlphaGo. Segurament els ajuden, però suposo que les decisions les estiguin prenent persones.
Bé, un estic molt content que s'ha allargat avui, sí que hem batut un rècord històric, però
no és el rècord històric ni molt menys.
Contacta amb nosaltres.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per Comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis. La trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues S.
Bé, Bé, ja l'heu escoltat, no cal presentar-lo, no cal presentar en Ganyet. La darrera vegada que vas estar a Mossegar la Poma, vaig estar mirant en els guions, va ser el programa 199, això fa un parell d'anys, però no coneixia la Pelu, que avui hem vist que no havia estat encara a la Pelu, que és on estem ara al nou estudi. Trobareu a Josep Maria Ganyet com @Ganyet a Twitter, òbviament a Instagram, seguiu-lo, és interessant el que, les fotografies que fa, a molts altres llocs, creador de Mortensen, l'estudi de disseny digital, i també professor a la Universitat Pompeu Fabra. I l'heu sentit a RAC1, l'heu vist a BTV, també a Catalunya Ràdio, comentàvem abans amb el programa del, que es diu Spin Doctors.
Sí,
sí, molt xulo. Doncs això, benvingut a Mossega la Poma. El motiu de convidar-te és perquè ets ja un amic del programa, això està clar. I a banda, fa molts pocs dies, bueno, abans de que fos més de moda, molt a l'inici, jo crec que va ser just després de la primera aparició de Periscope, al Piqué a Periscope, vas escriure un article via empresa titulat Periscope, tots som Piqué. Jo tinc una idea, però què volies dir amb aquest article?
No, bàsicament em fixava més en el fet de no del que deien el Periscope, sinó el fet de fer el Periscope, del fet de la metainformació que portava associada a aquest Periscope. Mm. O sigui, el fet que una estrella mundial com el Piqué el fes, el fet de que es parés el cotxe i digués, escolta, no, és que si feu anar el mòbil d'una manera molt natural, sense fer cap anunci de la DGT, si pareu el mòbil, si heu de feu servir el mòbil, heu de parar el cotxe, responent en català, castellà, anglès, indistintament, com li anaven arribant els missatges, parlant un llenguatge molt proper, groller, fins i tot de bar, de tertúlia de bar.
El que fem servir aquí normalment.
No, exacte. Era una cosa, o sigui, hi ha molts, ja et dic, moltes metadades, la cara B, jo em fixava en la cara B del Periscope, més enllà de si el qui l'ha fet és el Piqué i del que diu i si està content. I al final acabava dient, escolta, si vosaltres quan esteu contents davant d'un plat de sushi li feu una foto i la pugeu a Instagram, home, un que ha fet el gol de la victòria del seu equip, doncs home, que no dirà amb un Periscope, pues clar que ho farà. No?
Tornem a un escenari que és un tema que tu i jo segur que hem parlat i també ho hem parlat molt amb en Benjamí Villoslada, que és Piqué va fer una cosa i és que torna a posar de manifest que els intermediaris que no aporten valor sobren. Una mica en aquest sentit. Se n'ha parlat molt de la e-ràdio, parlant de ràdio, per exemple, o tu feies també un exemple amb la televisió. No? O sigui que tothom s'esperava a que les grans cadenes o les emissores de televisió que transmetien el futbol anessin a buscar el jugador perquè fer les declaracions, i aquí què coi importa les emissores? El jugador pot fer les declaracions entre cometes. Ja sé que el Piqué no ho utilitza per fer això, però es podria fer? Per què has de passar per un intermediari? Per què has de passar per una gran companyia que tu resolgui? No?
Sí, i també ho explicava en l'article, que aquí, en aquest camí, aquesta desintermediació, algú ha perdut molts diners, perquè al final el control de la informació, els tempos de la informació, les agències, els mitjans, els emissors mateix, siguin jugadors, siguin artistes, les majors americanes a l'hora d'emetre una pel·lícula, un tràiler, juguen amb la informació i aquesta informació val molts diners. Clar, quan algú des de la intimitat de casa seva, des del cotxe, salta tots els canals, aquí algú ha perdut molts diners, o en forma d'exclusiva, o en forma de vendes, o en forma de visites, en forma de clics, el que sigui. I aquest debat ja el vam tindre fa temps a la NBA i a la NFL. A la NBA i a la NFL tenen restringit abans del partit i fins a 45 minuts després del partit, perquè es trobaven que en els temps morts els jugadors es posaven a tuitar sobre l'àrbit. Clar, tuites, quan l'àrbit t'ha fotut una tècnica i t'ha fotut al carrer, pot sortir qualsevol bestiesa, no? Yeah. Llavors han dit, no, escolteu, farem els tuits 45 minuts després d'haver atès els mitjans.
Saps una cosa? Jo pensava que el Barça o sigui, seria algun tipus de declaració, val? Però aquests dies, un cop ja publicat el teu article, jo crec que es va produir perquè es va generar un debat. I jo estic convençut que aquells, o una gran part d'aquells que viuen d'això, no els hi agrada gens.
No, gens.
Gens. Però va sortir el Luis Enrique i va dir que estava de puta mare.
I el Barça jo crec que ha fet molt bé.
I això em va sobtar.
Jo les declaracions que he sentit són algun director d'un esportiu dient doncs escolta, que ara si el Piqué es posa a fer de periodista, doncs nosaltres podrem fer de futbolistes. Sí. D'acord, vale, cap problema. Fes-ho.
Fes-ho, a veure què tal.
A veure
com et surt.
La gràcia és això. No? Després he sentit el senyor Tebas, que és aquest personatge que ve del franquisme més ranci,
a dir-nos de que esto se tiene que regular. Escolti, vostè que viu en el passat està parlant de temes de futur, no m'encaixa gaire, no? Mm. Llavors, fa certa gràcia i és còmic tot plegat, no? Mm. O sigui, una màxima que és clara és que la tecnologia no es pot desinventar. O sigui, quan tu has inventat un mitjà, una tecnologia, tecnologia i mitjà són la mateixa cosa. O sigui, Twitter és un mitjà i Twitter és una tecnologia. La tele o la ràdio és un mitjà i la ràdio és una tecnologia. Una vegada has inventat un mitjà, tu no el pots desinventar.
Sí, però sí que és veritat que una societat decideix si adoptar o no adoptar una tecnologia.
Home, no, la tecnologia està sotmesa al darwinisme, com tothom, vull dir, amb una selecció natural. Eh?
La tecnologia apareix i, per exemple, a veure, el cotxe elèctric existia el 1910 i per algun motiu va desaparèixer.
Perdona?
Sí.
1910.
1910. Sí, a principis de segle XX s'estava competint entre els cotxes elèctrics, els cotxes amb motor explosiu i els cotxes amb màquina de vapor. De fet, els cotxes més ràpids eren els que anaven amb màquina de vapor i els cotxes amb motor d'explosió eren els que anaven pitjor, però d'alguna manera per una sèrie de factors que es van alinear, doncs, sobretot per la conveniència de l'aprovisionament a partir de petroli, doncs, es van desaparèixer totes les altres alternatives i ens vam concentrar en el motor de combustió d'explosió i el motor dièsel. I la societat va decidir abandonar un motor i segurament estic convençut que d'aquí 30 anys el motor d'explosió desapareixerà.
I menys.
Ja fora, perquè segurament molt abans deixaran de fer-se. Però...
I tornant al cas del Piqué, sí que és cert que la tecnologia o internet, els mitjans socials fan una desintermediació, però no és ben bé cert, perquè el que fan és canviar de mans l'intermediació. Al final, si Twitter no vol que el senyor Piqué emeti, doncs no emetrà. Perquè al final Periscope és de Twitter o Periscope, si d'acord, tu pots publicar les teves notícies a Facebook, però si Facebook et talla, s'ha acabat.
Jo deia als intermediaris que aporten valor, posava aquest adjectiu perquè és molt difícil que no hi hagi algun intermediari. Cas sí. d'Amazon, Amazon botiga, eh? Tu pots vendre moltes coses directament, però necessites algú, Amazon, que et veni, que et posi els llibres a l'aparador o els teus productes.
O una app, necessites una Apple app. O necessites Google.
Però... Que s'enduen una bona comissió, per cert.
Per això. Llavors, hi ha aquest canvi d'intermediaris, eh? No desapareixen del tot. Ara bé, els que no aporten valor desapareixen. I això no vol dir que el periodisme no aporti valor, al contrari. O sigui, jo crec que el periodisme, que al final és criteri editorial... saber triar el gra de la palla és més necessari que mai. Per què? Perquè tenim més informació que mai.
Sí.
Llavors, per tant, això, no, el periodisme morirà. No m'expliqui. O sigui, explicar històries i tenir criteri, això funcionava a les cavernes perquè si no se't menjava un lleó i funciona ara, perquè si no se't menja la informació.
Clar, cada setmana, entre Mossega la Poma i Mossega la Poma, hi han quantitat de trending topics, hi ha quantitat de notícies i nosaltres hem de decidir de què parlem. I també hem de decidir de què parlem nosaltres i que no se'n parla als altres llocs o si volem repetir una notícia i per què.
Jo a vegades he pensat que tu ets una mica Marguenda. Ara que lo podem fer aquí en públic,
eh? Sí, per què? Explica.
Podria pagar.
Vull dir, no, en el sentit que nosaltres no tenim cap condicionant més allà d'allò que ens agrada.
Ens a la sua tot.
Això vol dir que sortiran nous models de publicitat? És a dir, si Piqué, companyies...
Mira, aquesta pregunta que has fet és superinteressant perquè anava a posar un exemple de Wire, però ho farem tot seguit tornant d'aquesta forma.
Minuts Mosseguis és una extensió del contingut del podcast sense periodicitat establerta, que recull un únic tema en detall i tractat en forma de conversa amb els oients del programa. Trobaràs Minuts Mosseguis en el mateix canal del podcast del programa setmanal de Mossega la Poma. Anima't a participar!
Molt bé, Josep Maria Ganyet aquí a l'estudi. Aquesta música que esteu escoltant està ripejada. Ripejar vol dir que és una forma burda de que l'hem mangada descaradament d'un anunci d'un passe de models de Vogue, que ho sàpigueu.
De Vogue. Vigila que no ens vinguin a demanar drets i ens fotran un cul nou.
Bueno, exacte. Wired i Adblockers. models de publicitat. Ho vull lligar això perquè tu te n'has fet esment aquests dies, de que Wire et demana un dòlar, em sembla que és un mínim d'un dòlar a la setmana. Un dòlar a la setmana.
O posa els anuncis.
O posa un whitelist.
Em va semblar molt interessant, perquè, precisament perquè estàvem revisant la web de Mossega la Poma, i jo no veia l'anunci d'Amazon que tu havies posat en la nostra web. I al final ostres, que tinc l'ad blocker, m'està impedint
veient. A veure, Marc Alier...
Jo mateix estava veient els anuncis que posàvem.
Mossega la Poma ha de bloquejat.
Jo tinc tot et bloquejat.
Almenys és coherent.
Jo ho tinc tot et bloquejat. Però és el moment que em va semblar molt interessant el fet que Wire detectés tens l'adblock connectat i no estàs veient els anuncis.
Quan estàs llegint un article, tu estàs dient cada 32 segons.
El què?
Això, que tens l'adblock connectat.
Bueno, sí. Però llavors diu, el tens connectat i llavors diu, mira, nosaltres... Però llavors t'ho explica, amb una frase molt curta, et deia, mira, nosaltres vivim d'això i et demanem una o dos. O que ens fiquis a la llista blanca, a la whitelist dels que vols veure els nostres anuncis, o bloquejar.
Val a dir que la publicitat de Wire és molt poc intrusiva.
Bàsicament són els productes d'Amazon que he estat a punt de comprar i me'ls trobo allà tota l'estona.
Tu d'això n'has fet moltes reflexions, Josep Maria. Com ho veus?
Això només és una conseqüència del fet de que el qui té el control a la xarxa o amb entorns interactius és a l'usuari. O sigui, és el consumidor, que és a la vegada consumidor i productor, però bé, en la nostra faceta de consumidors decidim què mirem i què volem veure i què no, fins i tot amb un nivell tan granular com d'elements d'una pàgina. I tots tenim els adblockers, aquesta petita peça de software que s'instal·la al navegador o al mòbil i ens tapa la publicitat. Conseqüència d'això, un món feliç, o sigui, no tens... publicitat que et molesti, les pàgines van més ràpides, no gastes el teu pla descarregant coses que no t'interessen, per tant, és un món feliç.
Però clar, què diu la gent que fa contingut?
A dir, ara, el que viu d'això, que té quatre AdWords allà posats, el que tingui un blog o sigui un gran diari, un gran mitjà, doncs entrem en col·lisió. Llavors hi ha els ben educats, els Wired, Design Taxi i tots aquests que diuen, escolta, mira, vivim de la publi o també vivim de la publi, sisplau, siguis tan amable, o si no, paga un dòlar al mes o 10 cèntims per article. Cap problema, desactives i ja està. També pot ser una mica més dolent i desactivar el JavaScript i ja està, i ja no surt això, o esborrar les cookies. Però en tot cas, això l'únic que demostra és que no tenim un model clar amb entorns digitals per monetitzar el contingut.
El tràfic de Wire, perdona,
diguéssim, el que funciona molt bé amb mitjans push, amb mitjans pull, no funciona tan bé.
Una dada, el tràfic de Wire, val a dir que el públic que llegeix Wire és un públic bastant tequi, un 20% prové de navegadors que fan servir adblockers. Un 20%.
Sí.
Sembla poc, però un 20% de la publicitat és molt, són molts diners. Poca broma amb Wire. Wire va ser l'inventor dels anuncis amb banners.
Sí, el primer banner va ser...
Era d'un
cotxe, no recordo. Però era lleig a matar.
A mi el que m'està passant ara, que darrerament el que em passa quan navego és que em trobo... No és que em trobi anuncis, és que em trobo sempre el mateix anunci. O sigui... Jo ara, per exemple, vaig estar mirant uns motors del Lego tècnic, perquè amb el nen estem fent uns cotxets i vaig dir que potser compro un set de motors. Doncs aquest set de motors me'l trobo per tot arreu. A tot allò on tinc els anuncis activats me'l vaig trobant. I avui m'he emprenyat en Facebook. Però avui m'he emprenyat més perquè...
No,
sense entrar a Facebook. O sigui, el que m'ha passat és el següent. He entrat a Wired aquest matí... perquè ja el tinc desbloquejat i m'he trobat que em ficaven anuncis per tot arreu, anuncis del Ford Focus. Jo us dic, per què m'estan entrant el Ford Focus? Doncs ahir el meu cunyat m'envia una foto del Ford Focus que es compra. Per WhatsApp.
Ara, amigo.
No m'envia per Facebook ni per mail. M'envia i no hi ha ni el text, perquè avui hem estat parlant per telèfon i mira, t'envio la fotografia. Llavors, m'envia una fotografia d'un Ford Focus de color blau i em trobo fotografies de publicitat del Ford Focus i a més el Focus que m'ensenyen és d'aquell color blau.
Un moment. Tens...
Sí.
Tens la versió web de WhatsApp activada?
La versió web, sí, però no l'he vist en la web. No, no, me l'han enviat per web, o sigui, me l'han enviat per WhatsApp, una foto per WhatsApp, yeah. I l'he mirat només en el mòbil. O sigui, que aquesta foto algú se l'ha mirat i algun algoritme ha identificat. En aquest tio, algú li ha enviat una foto d'un cotxe i sap quin cotxe és i me l'estan intentant vendre quan entro a Wired.
Si enllacem llavors les notícies que s'han sortit de Facebook i Google i WhatsApp que volen encriptar aquesta informació, mentira polida. És a dir,
no, no, ells l'encripten, però ells el tenen accés.
Ah,
l'encripten per tercers
aparells. Desencripten els servidors, després te la tornen a encriptar per enviar-la.
No, però o sigui, això vol dir que la imatge que m'ha enviat mon cunyat, algú li ha aplicat un software de reconeixement d'imatges. És que llavors és... I evident... I m'emprenyo un Facebook perquè Facebook i WhatsApp és de Facebook.
Sí, sí.
O sigui que estan enviant aquesta informació.
Bueno, bueno.
Jo sóc més de Telegram.
Sí, ja, ja. No, i a més,
clar, és la meva, és que si no és que per quin motiu m'estan ensenyant aquest anunci? Perquè ahir m'estaven ensenyant Legos. M'estan ensenyant Legos, que sí que he buscat a Amazon aquests Legos i Amazon sap que jo un dia aquests compraré, els hi compraré, faré servir l'enllaç de mossega la poma i compraré aquests motors.
A veure, potser no ho sé, ho veig estrany, en tot cas, perquè si passa això és molt molt greu i a més hi ha d'haver polítiques de confidencialitat, de no compartir dades. No serà que el teu cunyat el tens a Facebook i està penjant com un boig fotos del seu cotxe i llavors no. A tots els que tingui...
No està a Facebook.
Ah, no està a Facebook.
Però el meu cunyat no està a Facebook. No, hi publico de rebot. M'envio a Twitter i a Instagram i a Pinterest i van caient els raïms.
És interessant, per estudiar això.
Però és allò, simplement és, jo em trobo que els motors de les webs aquestes de... a més, resulta que jo vaig fer d'avaluador d'un projecte d'innovació. Perquè si tu ets una empresa a Espanya i vols demanar excepcions fiscals, si tens un projecte d'I+D+I, d'això, jo sóc avaluador d'aquests estils. I en algunes entitats els hi vaig avaluar un projecte com aquest i vaig llegir tot el que fan. No diré quin, ni de qui, ni de què, però sí, i bàsicament estan dient que el que estan fotent és creuar tot aquest tipus de coses. És a dir, si a mi m'estan ensenyant aquest anunci que està customitzat per mi i fa molts anys que sé que me'ls customitzen perquè m'he llegit els projectes tècnics i sé l'arquitectura i el que fan servir i amb qui parlen i tot, dius, ostres, m'estan proposant aquest anunci, si aquesta recomanació m'arriba, l'única senyal que jo he deixat anar o que m'ha arribat sobre el Ford Focus és aquest, perquè a mi m'haurien d'ensenyar un Tesla o un Nissan Leaf.
Exacte. No, o un motor de Lego.
O motors de Lego, que me'ls ensenyen molt bé, o coses de guitarres elèctriques.
Tornem a anar amb en Josep Maria.
O un Tesla amb motor de Lego.
Un Tesla amb motor de Lego, està claríssim.
Per cert, que hi ha Teslas amb Lego, que jo ho he vist en el Lego Store a Seattle.
Evidentment, per favor.
Tornem a on estàvem, en el sentit de la publicitat intrusiva, el control que tu deies que pot tenir l'usuari. Encara la gran diferència d'aquest control que tenim en desktop, o sigui, en escriptori i en mòbil. En mòbil hem de xupar-nos una quantitat de cacota molt gran. Per on anem els trets? Com ho veus tu?
A nivell de models publicitaris?
Sí.
Això, si ho sabés, seria milionari.
Seria milionari, no?
Seria milionari. Però, enllaçant també amb la part del Piqué, no? Jo veig una desintermediació total del que són els mitjans. O sigui, al final, i molts ja ens movem així, jo selecciono doncs, el Mossega la Poma, dos columnes de La Vanguardia que m'interessen, una del País, un podcast, el Clic de la BBC, i una pel·lícula de Netflix. O sigui, jo m'he fet el meu mitjà, que passa per diferents mitjans tradicionals, àudio, vídeo, text, blogs, a partir de mitjans establerts o mitjans alternatius, i al final m'he fet la meva graella. M'he distribuït el meu temps de lleure. I crec que va per aquí. Al final, o sigui, un diari que és? És un, allò que dèiem al principi, un criteri editorial d'algú que té un criteri i fa una selecció de continguts, de columnistes, opinadors, notícies. Bueno, escolta, per què no puc fer un diari? Jo puc fer una llista, doncs el meu Feedly pot ser tan bo com una capçalera.
Sí, però famós.
I per què no puc compartir-ho? I per què no puc monetitzar-ho? O sigui, al final estem venent criteri i continguts, i criteri sobre aquests continguts.
Que al final és quan algú segueix a tu a Twitter o a qui sigui, de fet estàs confiant en la selecció d'aquestes persones. Jo vaig substituir, ara fa 6 o 7 anys, vaig substituir els meus RSS per al Twitter.
Sí.
Perquè d'alguna manera confio en certes persones i aquestes persones són les que m'envien la informació que jo vull.
I el fet de seguir a Twitter, que és una cosa banal, i seguir, no seguir, tu segueixes, no et segueixo, és un acte molt bèstia, perquè tu li estàs regalant aquell temps a algú. O sigui, dius, ostres, aquest, i que això sumat són molts minuts o molta... Llavors, més val que pengis sigui prou interessant, prou rellevant, o tingui prou d'opinió, o sigui prou divertit, no ho sé.
És una finestra que, contràriament, o sigui, qui estem a Twitter de fa molt de temps, jo la veig amb molt de respecte.
Sí.
I de fet, ja no només en el personal, que publico molt poca cosa, fins i tot nosaltres a Mossega la Poma no fa uns anys publicàvem moltes més coses a Twitter, ara som molt més
curosos.
Notifiquem quan ara, per exemple, hem fet un parell de tuits que venies tu, ara quan traguem l'entrada farem un parell o tres més de tuits, estem sempre amb les propostes Mosseguis, perquè una de les maneres com Mossega la Poma es financia és gràcies a que la gent compra a través de l'enllaç d'afiliats.
Exacte.
I on més o amb més profunditat arribem és a Twitter, perquè tenim més de 6.000 seguidors i això, pues, clar, és una base molt bona de publicitat.
Sí.
Però si no ho respectes, o sigui, jo estic fart de no seguir a gent, cada cop i volta em surt, no sé què del YouTube, saps? Que et surt una ristra. O sigui, jo per què he de saber que t'agrada i no t'agrada el YouTube? A mi m'és igual. Si és així de massiu.
Bueno, no és això. Jo quan faig un like amb un vídeo a YouTube, el tinc connectat amb Twitter, jo sóc molt curós en el moment que jo faig un like a YouTube, perquè sé que estic fent públic de dir, això m'agrada i a qui em segueix a mi li estic recomanant. O sigui, jo sóc, quan faig un like a YouTube estic dient, això em sembla interessant.
Però no 15 vídeos de cop.
Aquesta selecció he de ser conscient que si no la faig correctament la gent em farà un unfollow. Escolta, m'estàs cansant.
A mi el que m'ha passat és que la meva filla va agafar el meu mòbil, va començar a mirar vídeos de Pantera Rosa i clar, va començar a fer likes i mirar tuit de
els
Pantera Rosa.
Els meus fills YouTube, però no li dono el botó del like de moment.
Bueno, aquest és un tema de l'automatització
dels
mitjans socials, que és arriscat. Tots hi han passat. Tots tenim alguna acció allà.
Molt bé, anem a seguir després amb la tertúlia, però abans no t'acomiadem perquè has dit que et quedaries amb nosaltres. Just parlàvem d'afiliats, volem parlar de la campanya de Jo Participo i posar-vos alguns àudios que ja han arribat, però primer aquesta falca.
Tens dues formes d'ajudar-nos. La primera, deixant la teva valoració i els teus comentaris al canal d'iTunes de Mossega la Poma i difonent el programa entre amics, coneguts i saludats. La segona, comprant a Amazon, accedint per mitjà de l'enllaç d'afiliats que trobaràs a la web o a les notes del programa de cada episodi. A tu no et costarà res i nosaltres rebrem una petita ajuda per pagar les despeses. Gràcies.
Bé, ràpidament, perquè vull que escolteu els àudios de les persones que, gràcies a tots, ja heu començat a enviar-los. Són audiomails, per dir-li d'alguna manera. Arxius que van d'àudio, que graveu i ens els envieu a joparticipo@mossegalapoma.cat. Recordeu que això és una primera part de l'enquesta que farem a final de la temporada i us demanàvem tres coses. Com i des d'on sentiu Mossega la Poma...
Si es pot dir,
perquè vam dir que si feien l'amor o feien coses d'aquest estil, que és molt estrany que escoltis Mossega la Poma, perquè hem tret l'única cançó que teníem del mig del programa, l'hem tret, vull dir que no.
Potser sembla que veu que la gent es motiva, tio.
Difícil, jo ho veig difícil. Ara, si algú es motiva, que ho digui, també.
també.
Tot és bo saber-ho. Si algun cop t'has plantejat fer o no un podcast, o només participes com a gent, i la tercera és que diguis el que tu vulguis. I ens han començat a arribar respostes. La primera ve d'Antoni Martínez.
Hola, macos. Aquí estic per respondre les preguntes de la vostra enquesta. La primera, el podcast l'escolto bàsicament a casa. A casa fent feines domèstiques, cuinant sobretot. I bueno, pues, si s'ha de passar l'aspirador, fantàstic. Allò d'aïllar-te amb els auriculars inalàmbrics Bluetooth és fantàstic perquè no sents el maleït trasto. Faig servir l'iPhone i l'aplicació és Downcast i m'agrada molt més aquesta aplicació més que la pròpia de iOS. La de podcast és més completa i ja fa anys que la tinc i a mi m'agrada bastant, m'encanta. Sobre si he pensat mai de fer un podcast, no se m'ha passat mai pel cap. No crec que no tingui aquesta inquietud. Ja esteu vosaltres, que ho feu fantàsticament bé i que espero que ho seguiu fent. Sobre la resta, doncs res, m'encanta el programa i el seguiré escoltant i espero que aneu millorant com ho esteu fent fins ara. Vinga, una abraçada.
Ens fan servir de soroll blanc, això està bé, eh?
Sí, de soroll blanc. No, però a mi m'agrada, jo coincideixo amb el Toni en dues coses. Una, faig servir els auriculars inalàmbrics perquè Bluetooth, perquè no pots passar l'aspirador amb auriculars de cable, Us ho dic, que ho passo sempre, m'enredo sempre amb l'aspirador. I dos, l'aplicació d'Aumcast, que jo també la considero una molt bona per escoltar
realment,
com a podcast.
Realment, quan comences a fer servir els auriculars inalàmbrics, deixes de fer servir els cables, ja no els vols per res.
Segon àudio, aquest cas ve d'en Pau Nin, el coneixeu perquè és Mr. Robotito, aquest senyor que està sempre implicat en temes de robots i també ha estat per aquí pel programa.
Hola, mosseguis. Bé, responent a les vostres preguntes, jo us escolto des de Downcast. Downcast és una aplicació per iPad que ens permet també descarregar els àudios de podcast i per tant em va molt bé per escoltar-lo al metro, els caps de setmana, etc. Responent a la segona pregunta, m'he plantejat diverses vegades fer-vos la competència amb un podcast de cultura dispersa als estius, també per compaginar les vostres vacances. Doncs bé, als estius jo crec que seria una bona època per fer aquest tipus de podcast. I bé, no he de dir-vos res més. Algun dia ja faré això de l'iTunes, que sóc una miqueta pesadets cada dia recordant que fem el comentari, etc. Però bé, us estimem igual. Apa, adeu-siau.
Això ho deia, ho explicava
el Pau, perquè ha vingut aquí i cada vegada que algú ve ja es té confiança, perquè sí. Si no un altre no s'atreviria a dir.
L'Albert Murillo de Generació Digital deia que el Jordi Celles sempre volia fer el torn d'estiu perquè ells van entrar a Catalunya Ràdio fent l'estiu i deia que si no el fem pot entrar un altre programa de tecnologia i ens pot fotre el puesto. No, era com dir, mantinguem el punt d'entrada
i a més una altra cosa,
a ocupant.
Les ràdios tradicionals l'estiu és un moment ideal per innovar.
Sí, és on hi ha la gent més jove i és on, perquè els puretes estan, diguéssim, amb la temporada normal.
Pau, nosaltres a tu no t'estimem gens, que ho sàpigues, que et quedi clar. L'últim, ara sentireu un accent una mica gironí.
Hola, què tal? Soc l'Àlex Correger de Verges i en primer lloc voldria felicitar-vos per la feina que feu amb el vostre podcast de Mossega la Poma. La veritat és que és molt entretingut i passa l'estona molt, molt ràpida i molt divertida. A part de que s'aprèn molt. Jo escolto el programa en podcast, val? Sobretot quan vaig en cotxe sol i quan estic cuinant el cap de setmana, jo que algun dia que faig l'arròs aprofito i escolto el programa. Sou un dels 6 podcasts que escolto, només, la veritat és que no escolto només 5 o 6, no gaires més, i formeu part del meu ecosistema de podcasts, eh? Sobre si mai se m'ha passat pel cap de fer-ne un. Home, pel cap sempre passen moltes coses, oi? El que passa també és que ja en el temps ja vas veient que una cosa són que passi pel cap i l'altra si podries garantir-ne continuïtat, eh? I llavors per això dius, passar pel cap, sobretot de fer revistes i fer programes, sempre passa pel cap. De fet, a vosaltres el que s'ha d'agrair és la constància que teniu, Això la gent no ho valora i costa molt. Llavors, i com a tercer punt de l'enquesta, doncs sí, us volia comentar com que sóc de la part més de developers, doncs estaria bé que toquéssiu més temes a propostes d'aviam si toqueu més temes de developers. Doncs molt bé. Vinga, fins la propera. Passi bé.
Que xulo el Drunken Sailor de fons.
Diu que s'ho va posar com a recordatori perquè ens tenia que gravar l'àudio. I vaig preguntar. També amb molta gràcia, us escolto tot, tota verges. Molt bé, sí, Àlex, també estem d'acord amb tu amb el tema de que ho fem millor o fem pitjor. Parlàvem abans també amb en Josep Maria. Un dels valors que... Bueno, és aquesta constància. I de fet, hem reflexionat molt sobre el secret de tal. Ho parlàvem a Z-Testers amb tema de les amistats.
Sí.
De ser amics, no? De tenir, de ser un projecte comú d'amics, més, perquè no és una feina, les feines es paguen i aquí no es paguen.
No.
I això té, jo crec que té les seves claus. Agrair a tots els que ens heu deixat les vostres propostes en format d'àudio. Us continuem demanant que ens envieu més. Sí, ja ho sé, que sóc un passat, Pau, però també deixeu-nos valoracions i principalment comentaris al canal de podcast a iTunes. Ens ajuda a difondre Mossega la Poma. I també gràcies a tots els que us aneu subscrivint a les newsletter, a la newsletter de propostes mosseguis, i en sou més de 30, 33.
33
o...
m'has dit,
sí, sí,
aquest matí.
Doncs déu-n'hi-do. Anem de cul cap a la tertúlia, que avui tenim un tema que al final no podré tractar.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Val, la tertúlia on estem els clàssics, a més també es queda en Josep Maria Ganyet. El títol es diu Game of Clouds.
A mi m'agrada.
És que ara
mira, és que hi ha el tema. Jo, en Tomàs, ara fa uns anys va descobrir el cloud i més està treballant en una empresa de cloud i és especialista en cloud. Més, jo el vaig enganyar una vegada,
no?
Per dir, vull muntar un postgrau de cloud a l'UPC School i tu has de ser el codirector amb mi. I em va dir, hòstia, però no en sé. Dic, no, però tu n'aprens pels meus collons. I ara, clar, està super emocionat. Li vaig arribar a batar, li vaig dir, no pots parlar de cloud durant 6 mesos a mossegar.
Ja ha passat. La quarantena ja ha passat. Per tant, game... Gràcies. Sí, Carles, digues.
Puc explicar una cosa dolent?
Sí, sí, ja està.
Sabeu quin és l'actor favorit del Tomàs Manzanares?
No.
El Jean-Claude Van Damme.
Oh! A su nivell. Bueno, avui us porto una història èpica, ¿vale? I una història èpica que ens ha referenciat l'amic i company de Capsi, d'en Javi Moreno, que qui hagi assistit com a alumne d'en Javi no l'olvidarà mai, que parla d'un èxode de proporcions bíbliques, al loro. La història l'ha explicat...
Mars del, el mar separant-se...
Va, que vull explicar molt ràpidament perquè vull escoltar les vostres opinions. La història l'ha explicat Wire en un article que enllaçarem a les show notes. Però molta gent fa servir Dropbox, tanta gent com 500 milions de comptes actives d'usuaris, que es diu aviat. Dropbox, que és aquest servei de sincronitzar i compartir arxius en el núvol i que hi manté una rèplica en local dels mateixos, ja siguin a l'ordinador, a la tauleta o al telèfon. Doncs això, Dropbox feia servir Amazon Web Services, la part d'emmagatzematge que es diu S3, per tenir els arxius. I així va néixer i créixer Dropbox. Val a dir que no només Dropbox té on magatzem els arxius, té moltes altres coses, i aquestes altres coses les tenia ja amb CPDs propis. Doncs fa 2 anys i una mica més van començar un projecte de treure tots els petabytes que tenen a S3 i sortir-se'n d'Amazon Web Services.
Petabytes, o sigui, ja gairebé un exabyte devien tenir,
Sí, sí, sí. Doncs, i el problema és que Dropbox havia fet gran. Tan gran que no escalava adequadament dintre de S3. I aleshores van decidir que crearien la seva pròpia estructura cloud. I va ser això, 2 anys i mig de projecte. Aquesta migració va tenir diversos punts claus. El primer és que les màquines que gestionen l'emmagatzematge nou de Dropbox s'han fet, o sigui, s'han construït, s'han dissenyat específicament per un grup d'enginyers interns de Dropbox. La segona és que el llenguatge per gestionar-les és nou, l'ha hagut de crear Dropbox, perquè no existia un llenguatge que provoqués que
es prota
eficiència. Sí, sí.
No han hagut de cridar a una empresa tercera, ells mateixos ho han fet tot.
A veure, ja tenen prou talent i prou gent.
Espectacular.
Però és normal, cada llenguatge de programació està pensat per una cosa, no sé que vagis amb C a baix nivell, que serveix per tot, però en realitat no serveix per res, perquè tu fas tot a baix nivell.
Bueno, de fet, sí.
Llavors has de construir un llenguatge per al tipus de problemes
que
tenen.
Aquest llenguatge que gestiona aquestes màquines d'emmagatzematge es diu Magic Pocket. Està basat en Rust, un llenguatge que molta gent l'ha deprecat. Rust és un llenguatge que va dissenyar Mozilla Research i estava basat en C, precisament. Tornen els llenguatges...
És la sintaxi que tots acabem coneixent.
Problemes que es van trobar a l'hora de moure tots, perquè això ja ha passat. A Europa encara no. A Europa encara tenim usuaris que estem utilitzant Amazon Europa, però als Estats Units tot això ja s'ha migrat. De fet, em sembla que han migrat més d'un 95% d'usuaris i ningú s'ha enterat de res. Tenien problemes que han resolt. El problema logístic de moure aquesta quantitat d'informació. No hi ha canal, o sigui, no hi ha ample de banda per fer-ho. No hi ha canutu. El màxim que podien transferir per dia eren 4 petabytes. No es pot transferir més de 4 petabytes. I com tenen moltíssima informació...
Però també tenen els ordinadors dels clients que estan connectats i poden transferir des d'allà, no?
No, tenien... O sigui, tota la transferència de dades, per el que he llegit en l'article, era un dia màxim 4 petabytes. Segona cosa, les noves màquines dissenyades es tenien que enracar, es muntaven en un rack i es portaven en els nous data centers. Hi havia camions per tot Amèrica portant això i aquests camions tenien accidents. I tot això vull dir per complir aquest termini dels 6 mesos, que era exactament
el nombre de camions que han d'haver-hi perquè els events d'accidents i d'incidències siguin significatius.
Bé, doncs això, Dropbox ho ha fet. Hi ha una reflexió que a mi em va semblar molt interessant, que li preguntaven a la gent de Dropbox que per què va decidir fer-ho ells, perquè no guanyen, o sigui, els hi surt molt més car sortir-se'n de S3 i tenir la seva pròpia la seva pròpia infraestructura que no mantenir-se a S3, no? I van dir això, van dir que ara estem ja vivint, no cal que siguis propers anys, sinó ara, i això s'extendrà també, una guerra de plataformes. Amazon, Microsoft, Google com a grans i altres, en els que ara ha entrat Dropbox, que diuen que sobre aquestes plataformes les empreses construiran els seus negocis i que la batalla ja no està en l'intercanvi d'arxius, que serà una part poc important de la cosa, sinó que ara mateix s'està posant sobre la taula en altres escenaris, com per exemple en els telèfons intel·ligents, i els arxius aquí no tenen tant de valor, tenen molt més valor la missatgeria i tenen valors eines col·laboratives com l'Slack, que també es fa servir a la feina, i altres coses així. Doncs això, no...
És que clar, és que t'apareixen oportunitats de negoci completament diferents. A veure, no oblidem que Amazon va muntar el seu cloud per resoldre problemes interns. Si us llegiu el llibre The Everything Store, expliquen com la gent, els treballadors d'Amazon, que volien innovar, anaven per les oficines i el que veien un PC que estava desocupat el mangaven per muntar el seu projectet. I al final el Jeff Bezos va tindre que dir: controlem això i anem a oferir un servei de lloguer de màquines, de servidors, en els projectes interns. I el que passa que ho van fer tan bé que al final això s'ha convertit en un servei que ofereixes a fora. O sigui que Dropbox acaba això, s'autoabasteix ell, i a partir d'autoabastir-se pots proporcionar serveis en els altres a partir del teu model. I això no ho pots fer si tu mateix estàs muntat a sobre d'un altre.
Josep Maria, jo crec que Dropbox és una d'aquestes empreses que deixa de ser les típiques aquestes startups, sinó que ja són un altre tipus d'històries. No ho veus així una mica?
Sí, jo sempre he dit que la tecnologia que realment canvia les teves vides és aquella que no veus. O sigui, i una vegada tu t'instal·les Dropbox i allò sincronitza el núvol, no ho veus fins que les coses van mal dades. O sigui, aquestes són el 3G, el 4G, el wifi. Quan no hi són, ho notem. Però quan hi són, no. Esperem que fan allò que esperem que facin. Sí. Doncs aquestes tecnologies invisibles són les que tenen el poder de transformar la manera, o les societats, la manera que treballem, que ens relacionem. I Dropbox és una d'elles. Jo he provat molts serveis d'emmagatzemament al núvol i entenc que facin la seva pròpia tecnologia, que creïn fins i tot un llenguatge de programació, perquè és que el que fan és molt específic i ha de funcionar molt bé. Hi ha altres plataformes que t'han promès més teres, més gigas i tot això, no, al final no van enlloc.
El dia que se t'esborra un arxiu i vas a Dropbox i te'l trobes allà, exacte, o que algú te sobrescriu un arxiu i vull la versió de fa dos dies,
exactament,
perquè aquest tenia el paràgraf que jo necessito per això. Aquell dia dius: quan he de pagar, sí, senyors?
Exacte. Llavors, bueno, escolta, és un molt bon servei i que només poden donar doncs Amazon, Google i Dropbox, en aquest cas. I Dropbox se'ns ha fet gran, i com que se'ns ha fet gran, bueno, escolta, doncs marxo de casa dels pares i me'n vaig, munto el piset. Doncs pues ha fet això. I aquí tindran molt més control, Des d'un punt de vista de servei, des d'un punt de vista
de negoci,
de negoci, i que al final són les metadades. O sigui, el que interessa aquí són les metadades, les relacions que hi ha entre les dades.
Sí, d'acord. I, sí, sí. I tindran la capacitat de, si implementen nous serveis, poder-ho fer amb independència, perquè ells tenen la seva pròpia plataforma. Sí. Val a dir també, vull destacar una cosa de Dropbox, tot i que s'havia criticat per temes de, bueno, per seguretat i mil històries, la robustesa del sistema. Mm-hmm. Avui mateix he tingut problemes de degradació amb arxius d'iCloud.
Degradació.
Sí, està degradat. No em deixava obrir un arxiu que tenia...
Ah, els arxius no es podien obrir perquè estan corruptes.
Sí, amb la sincronització que fa iCloud des del teu propi iCloud Drive contra el núvol d'Apple, he tingut problemes. Encara no vull explicar-ho bé.
Al principi vaig provar-lo i no, l'iCloud Drive no...
Ho vaig acabar d'explicar.
No el faig servir, tampoc.
Bueno, aquesta tertúlia la patrocina Càpside i després anem corrent, que anem tardíssim ja cap a les propostes.
Càpside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Càpside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Càpside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
Dilluns arribo a Càpside i tenia la Emma i el Pau, que són els dos que estan al departament de màrqueting, mirant-me així. I diu, jo ja me'n recordava del programa de la setmana passada, eh? Dic, què us passa? Dic, escolta'm, tu no treballes per Càpside? Tu què vas dient de Càpside? Tu qui t'has pensat que és? Perquè els vaig criticar que havien de canviar la falca. Que no anem prou de cul, com tu treballes? Diu, vale. Ja me voy, chicos. Bueno, propostes.
Escolta, que vinguin.
Sí, sí.
Que vinguin un dia.
Endavant.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Josep Maria, si vols, deixa-ho també la teva, la proposta que tu vulguis. Comença amb una que ens va enviar en Carlos Martínez, que m'ha fet molta gràcia, que es diu PancakeBot. PancakeBot és una impressora 3D que fa panqueques. Pancakes. Fa crepes.
No,
sí,
no.
Sí, boníssima. Val $300, però...
No.
En formes de...
No.
Sí, boníssim.
No.
És genial, m'ha encantat.
No.
Més coses. En Raül Arribas ens parla, ha escrit un nou article en el blog Ara va de jocs, del diari Ara, i parla de més jocs per l'Apple TV 4. Ell... ja sabeu que, bueno, té les seves opinions personals, però li agraden molt els jocs de l'Apple TV 4. Algú ha comprat uns auriculars DJ Audio Technica ATH M50 en el...
Aquests en saben de màrqueting, eh? Posen noms ben parits.
Sí, però l'auricular està molt, molt bé, té molt bona pinta, i com és una proposta Mossegui, és a dir, una cosa que algú ha comprat en el nostre, ho repeteixo. En Joan Carles Badia parla de AppBot Link, robot webcam, un robot càmera 360 muntat en una mena d'oruga, com els tancs, que en base de càrrega i controlat per wifi o bluetooth i controla els moviments a casa, permet, o sigui, no és una càmera que es mou, sinó és una càmera que es mou però a sobre es desplaça dintre d'una oruga com si fos un tanc, no? Perquè la pots manipular amb l'iPhone des de la
i llavors l'NSA ja directament pot tindre accés a casa teva i tot, ja ho tens.
Sí.
Ja n'hi tenen.
El Carlos Martínez ens parla d'un aparell, una extensió de ports pel MacBook de 12, recordeu que és aquest que només té l'USB.
Que potser d'aquí una setmana ja ens anuncien una actualització.
No
us el compreu aquesta setmana, sobretot.
No compreu res,
ningú vagi a l'Apple Store aquesta setmana.
Però normalment el tornen, donen una setmana de gràcia per tornar-lo,
I ningú vagi a l'Apple Store aquesta setmana, que serà tothom qui...
Bueno, però aquesta expansió de ports pel nou MacBook Pro de 12, que es diu HyperDrive USB Type-C, val $50, és tens amb els tres colors del MacBook, dorado, dimitri, plata...
A vendre pinganillos.
I això. Vale, doncs, més coses. Agustí Agramunt ens comenta que arriba Encara no hi ha data, però arribarà la segona temporada de Mr. Robot.
Tinc
a mi no m'agrada la sèrie.
Vindrà l'estiu, perquè es va emetre l'estiu.
La primera va ser sublim.
La primera, a veure, prometia molt, que passa que es va convertir en un thriller psicològic,
sí,
en comptes d'un thriller informàtic.
No, no l'he vist. No.
El primer capítol molt val bo. Molt la pena, i a partir d'aquí, bueno, la sèrie continua aguantant, però sobretot el primer capítol és explica moltes coses sobre...
El seu creador ha confirmat que tractaran temes relacionats amb la lluita que hi ha entre Apple i l'FBI.
Yes.
Cosa lògica. Vale, una altra proposta Mosseguis, aquesta la recomano jo perquè l'he comprada jo, tot i que m'ha arribat avui, encara no l'he pogut provar, però m'ha molat molt. És un cub, un cub que té quatre preses per endoll i dos ports USB. I ho poses dintre d'un altre endoll de la paret i així tens quatre sense que tinguis milers de cables i coses per allà al mig. Superxulo, i ja ho veureu.
Jo tinc una proposta, i és una proposta que ens arriba d'en Sergi Aissa, i és una cosa que se'n diu la Flipsteady, que és una funda per iPad, que és com d'origami, que té molts tipus de maneres diferents de plegar-lo i de col·locar-lo, i està molt ben parida. Està feta, la fan uns senyors allà als Estats Units, però que la fan al seu taller i utilitzen materials reciclables i reciclats i coses així. És molt interessant, molt xula.
Bona. Dues més per acabar. Una d'en Pere Ferrando, que és el nostre amic i productor de l'Screencast Escriure en un Mac. Cada cop m'agrada més l'Screencast d'en Pere. Ha tret un nou vídeo tutorial per macOS 10 parlant de Amfetamin i Flux, que són dues aplicacions interessants.
El Flux és necessari.
Flux és imprescindible.
Ens el va recomanar en Carles la primera vegada, i és fantàstic. Per la nit treballes allà amb aquell llum groga i llavors apagues l'ordinador i te'n vas a dormir tranquil·let i et quedes adormit.
I jo us recomano una altra aplicació per a aquells que us agrada dibuixar i no sigueu experts en Photoshop, però que us vulgueu endinsar amb un programa que permet fer capes, que ja té alguns efectes i que bé, és molt més senzill, no té res a veure amb Photoshop, però déu-n'hi-do el que fa, i té una corba d'aprenentatge molt raonable, és Pixelmator.
Pixelmator, sí,
està molt bé.
Sí,
està molt bé.
Molt xulo, molt treballat, sí. Molt... Pues Pixelmator és un altre consell.
Més bé,
Maria.
No, jo estic enganxat amb una aplicació que es diu Masquerade.
Ah, és boníssima.
És boníssim.
I per què és el Masquerade? Què expliqueu-me?
Vam parlar la setmana passada, és aquella que graves la cara i li pots posar... Mira,
ara ho estic fent, m'estic fent cara d'Obama.
Cara d'Obama?
Sí, sí, sí.
És el que ens va passar al Carles l'altre dia.
No, és una meravella.
Pots intercanviar-te cares amb un
Pots intercanviar-te cares.
I vídeos.
I vídeos.
Sí,
la cara de Mona és impecable. Quan te poses cara de simi... Aquest és el meu preferit.
Per la xarxa corre dues amigues, una que es va intercanviar el pit amb la cara.
Sí, aquesta també l'hem vist. El pit amb
va dibuixar una boca i uns ulls en el pit i es va intercanviar la cara amb l'amiga.
És un vici, o sigui, no pots parar.
Ara no ho veieu, està fent el Mico, que és la que està fent la mateixa que està fent en Ganyet. Ara esteu els dos, Marc i Ganyet.
No, i la de l'Obama és molt bo, perquè et sents de cop et sents l'home més poderós del món.
Hem de marxar. Well, that's what I do with a drunken sailor. That's what you do to the drunken sailor.
That's what I do with a drunken sailor. Early in the morning. Esteu tots aquí amb el Masquerit aquí, però ni cantar ni res,
Hem passat ja del programa.
Pancake aquest, que és molt bo,
Brutal.
Sí, imprimir pancakes no és
és que és molt
la cara de Mico
és
genial. La setmana vinent a Mossega la Poma farem un programa especial. Dilluns 21 Apple farà una nova keynote en presentació, segons rumors de nou iPads o iPhones, ja veurem, o de tot plegat, i
o,
en parlarem.
O iWatch, fins i tot hi ha rumors d'iWatch i tal,
Farem un especial tu i jo.
Sí, un tu i jo
fora d'estudi.
Fora d'estudi per Zencaster, allò per internet, cada una casa seva.
Zencaster és una manera de fer podcast molt zen, molt
relaxada. Sí, fer el podcast amb la bata del pijama, amb les sabatilles,
amb les pantufles.
Exacte, sí.
Gràcies a tots per la vostra atenció, ens retrobem la setmana vinent. Propostes, comentaris, suggeriments, idees, el que vulgueu, a programa@mossegalapoma.cat, Twitter, Facebook, a tot arreu.